Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habita entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Passen gairebé 2 minuts de les 12 del migdia. Bon dia, us informa Júlia Julbe. Pendents a aquesta hora del Congrés dels Diputats, on està previst que d'aquí a pocs minuts es produeixi la votació per investir Pedro Sánchez. Previsiblement, el candidat socialista sortirà escollit en primera volta, ja que compta amb 179 vots dels 350 diputats. Li donen suport Sumar, Esquerra, Junts, Bildu, PNB, BNG i Coalició Canària. Aquesta última formació, en veu de Cristina Balido, ha defensat el seu gir respecte a la investidura de Sánchez, però ha reafirmat l'oposició del partit a la llei d'amnistia.
Señor Sánchez, no compartimos la anunciada ley de amnistía y nos parece muy grave que se deslice en un escrito firmado por usted la insinuación de que los tribunales de justicia españoles han prevaricado. Los motivos y las formas que trae esta ley son para nosotros inaceptables. Hemos pedido por ello que nuestro acuerdo figure en nuestra posición en contra, dejando clara constancia de que vamos a votar que no.
I pel que fa al grup mixt, també per part d'UPN, el diputat Alberto Catalán ha alertat que la investidura de Sánchez no va de generositat o concòrdia, sinó seguir el poder a qualsevol preu. Des del BNG, el diputat Néstor Rego, per la seva banda, ha reivindicat el contingut de l'acord tancat amb els socialistes. En una intervenció en gallec, ha assenyalat els problemes estructurals al seu territori, com la implementació dels trens de Rodalies, i ha reivindicat que només una Galícia sobirana serà capaç, diu, de desenvolupar la seva potència. Sánchez ha agraït el suport dels partits i s'ha compromès amb Navarra, Galícia i també les Canàries. I per cert, segons fonts policials, diversos diputats del PSOE han estat increpats a pocs metres del Congrés. Diverses persones els hi haurien llançat ous quan sortien d'una cafeteria propera a les Corts. El diputat del PSOE per Terol, Herminio Sancho, ha rebut l'impacte de l'ou al cap. Per tant, estarem molt pendents d'aquesta votació, que, com dèiem, serà d'aquí a uns minuts. Ara, l'última intervenció era del portaveu del PSOE i, per tant, estarem molt pendents de tot el que es produeixi al Congrés dels Diputats amb aquesta intervenció de Patxi López. Mentrestant, avancem amb més qüestions. Catalunya està vivint la pitjor sequera de la seva història. Així ho diuen des del Servei Meteorològic de Catalunya, que ha analitzat les dades dels últims 100 anys i ha comprovat que la falta de pluges ja afecta més de mig país. Pau Massip, bon dia.
Bon dia, sobretot des del Garraf i el Penedès fins a l'Empordà, resseguint tota la costa i l'interior, és a dir, la part més poblada del país. Aquest és un dels motius per dir que és la sequera més greu viscuda mai, també perquè ja fa més de 3 anys que dura i perquè la falta de pluja ja comença a ser crònica després d'una altra tardor sense ni una gota. Sarai Sarroca, directora del Servei Meteorològic de Catalunya, ho resumeix així.
El dèficit de precipitació a tot Catalunya és de 500 mil·límetres. Això us comentava que equival a la pluja que acostuma a ploure a Barcelona en tot un any.
Aquest dèficit és de gairebé el 30% d'aigua, com si a Barcelona no hagués caigut ni una gota en tot un any, i res fa pensar que la situació se solucioni a curt termini.
Moltes gràcies, Pau. I avancem també amb d'altres qüestions. Mirada un dia més al Pròxim Orient, i és que la guerra entre Israel i Hamas continua a la Franja de Gaza. Totes les mirades estan posades en aquest punt, però el cert és que la violència ha augmentat als territoris del voltant. El cas més clar és el de Cisjordània. Des d'allà, Estefania Vega, artista, actriu i ara activista, ha criticat la inacció de la comunitat internacional. Són declaracions a la caravana de Radio Estel.
Pues hay momentos en los que realmente dejo de creer en la humanidad. Creo que se ha perdido el sentido de humanidad y que solamente lo que se mira son intereses políticos. ¿Por qué no hace nada la comunidad internacional en la Franja de Gaza? Porque hay gasoductos y eso es lo que les importa.
L'actriu confessa que té por, però ha decidit quedar-se amb l'objectiu de denunciar sobre el terreny la neteja ètnica que el seu pare, el govern israelià, està perpetrant a Gaza. En punt, les 12:06, fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva amb Pol Corredoira.
El migcampista del Sabadell, Raúl Baena, ha estat sancionat amb 6 partits de sanció per la vermella que va veure a la banqueta de l'estadi Johan Cruyff. Baena va ser expulsat per llançar presumptament una pilota al terreny de joc. Ell va negar els fets i va començar a cridar l'àrbitre i l'assistent per després demanar als seus companys que rebentessin els jugadors del Barça. El futbolista es perd el que queda de 2023 i el club haurà de pagar una multa de més de 2.000 euros. Remuntada d'Uzbekistan, el partit que us comentàvem fa tot just una hora, ha finalitzat contra Espanya el Mundial Sots 17, acabat tot just fa uns minuts. Els dos gols de la primera meitat de la selecció espanyola han estat revertits els primers minuts de la segona meitat, un 2-2 que trenca l'invicte d'Espanya, que això sí, passa com a líder de grup. Els altres rivals del grup també han jugat. Mali ha vençut a Canadà per 1-5 i se situa segona a un punt del combinat espanyol. La selecció espanyola absoluta, per la seva banda, juga aquesta tarda contra Xipre, el penúltim partit de classificació per a l'Eurocopa de l'any vinent, i la Policia Nacional ha realitzat una operació coordinada a diverses ciutats espanyoles, que ha acabat amb la detenció de 20 ultres a diferents equips de futbol. Se'ls acusa d'un delicte de desordres, lesions, danys, odi i pertinença a organització criminal. Les detencions s'han produït simultàniament a Madrid, Sòria, Saragossa i Logroño. La investigació va començar per una baralla el maig passat entre seguidors del Cornellà i el Numancia, que va deixar un home en coma.
Moltes gràcies, Pol. I abans de marxar, com dèiem, pendents del Congrés dels Diputats, on està previst que d'aquí pocs minuts es produeixi aquesta votació. A hores d'ara continua parlant el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, una intervenció que serà la darrera abans no hi hagi aquesta votació, tot i que previsiblement es produirà un recés d'uns minuts. N'estarem molt pendents, l'equip de la caravana també. Nosaltres tornem amb més notícies d'aquí a una hora.
Radio Estel.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes fent voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
És clar, però he decidit prendre-m'ho amb calma i amb l'ajuda de Melatovid Liposomal.
De qui?
Melatovid Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i a tenir un descans reparador. Melatovid Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratoris Marnis. De venda en herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara demana el teu pack Melatovid Liposomal més RelaHelp i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel, Lleida, 91.5. La caravana, amb Joan Trias. La Food Track, amb Arnau París. Pa, 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 pa.
favor de deixar de parlar, que hem de començar la secció? Arnau París,
bon dia. Què tal? Bon dia, com estem?
Escolta'm una cosa, que has vingut cap aquí, m'ho has dit ara mateix, tot el viatge cap aquí a Barcelona, cap a la ràdio, escoltant Ràdio Estel. Bueno, com s'ha de fer?
Aviam, jo venia de Barcelona.
Bueno,
si jo avui vinc de Barcelona.
Desmunta-m'ho.
M'he llevat al Baix Llobregat.
Ep,
a
terra de carxofes.
A Cornellà, sí, tio. Però, o sigui, avui vinc de Barcelona, no vinc del poble. Ara marxo al poble.
Ah.
Ara me'n vaig a viure a Lleida. Me'n vaig ara cap a la Masia.
Val.
Fins diumenge, nano.
Que bé.
Diumenge vaig amb una moguda de formatges que t'explicaré la setmana que ve. Molt guai. Et mola el formatge o què?
Em xifla el formatge.
Et xifla el formatge. Sí. Pues ja me'n fotré un a la butxaca.
I jo ja està al Grans Bufets.
Mira, hòstia. Hi havia d'anar ahir, tio.
Sí?
Sí, vaig dir que no.
És una borrada, allò. I hi ha una sala enorme, plena de formatges de tot el món.
Et vas endur alguna cosa? Va, confessa. Sí, no? Sí. Vas amb motxilla?
No, motxilla plena de llamàntols.
Però... Saps? Jo sé d'una persona... Els Grans Bufets, ubiquem a la gent.
Sí,
a la gent.
Sí.
Què serien els Grans Bufets? Els Grans Bufets és... Bueno, jo no he estat, tio, que jo ho pots explicar més tu que jo, però segur que ho heu vist a Instagram o les xarxes, és com... Sí. Estan a Narbona, a França.
Sí, a les afores de Narbona.
Exacte, allò. És com un restaurant de l'hòstia, no?
Sí, és enorme, molt elegant.
Molt elegant, així com cuina molt afrancesada, una estètica així molt francesa. Uh-huh. I són un bufet lliure d'alto nivell.
Sí.
No?
Hi ha de tot. Seria... Però de tot. Hi ha sales enormes per cada...
Per cada què?
No sé com dir-t'ho.
Com ara què?
Peix, carn, formatges, cada cosa d'aquestes.
A mi m'han dit que el marisc n'hi ha molt.
N'hi ha molt.
Ostres, no?
Sí.
És ostrero, tu? T'agraden
les ostres? Sí.
A mi em flipa les ostres.
Em va costar, eh?
És que no és senzill.
Al principi no m'acaba d'agradar aquella cosa...
Viscosa
i tal, ja. No m'entrava.
És que les ostres...
Fins que la vaig provar, tu, escolta'm. Aquell dia em va canviar la vida.
No t'agradava abans de provar. I ell comprova una mica... Jo me'n recordo que per un xip provava, em fotia mania i tal, però per mi és un manjar.
Sí.
A més, sense res, el natural, pam. Saps obrir-les o no?
No.
Mira, pues, secció d'aquí poc, una de les tres seccions serà obrir una ostra aquí a l'estudi. Et portaré ostres i te les faré obrir. I a part, a mi m'ha dit el tema dels foies, també, que està molt bé. Ella.
També, eh? Ah, bueno.
Bueno, no ho sé, tu hi has estat, jo no, tio.
Sí. És que hi ha de tot. Hi ha de tot.
De tot, i a més pagues 45 euros, crec que són.
Sí, no és tan car. No és tan car. I a més, si vas el dia del teu aniversari, venen tots els cambrers a cantar-te l'aniversari.
Bueno, això, poder no dir-ho.
Que és molt graciós.
Segons com cantin els cambrers, potser millor no dir-ho. Escolta, sembla que si no és això patrocinada, però no és així.
No.
És perquè ens fa il·lusió. I perquè jo ahir havia d'anar, tio. Em van convidar als Grans Bufets ahir, però vaig dir que no, tio. Vaig patinar aquí.
Què dius, boig?
Boig, tio. Perquè teníeu, a la nit teníeu un sopar i vaig dir, serà massa halà, no? Tot de cop.
Sí, igual, sí.
Un dinar a Narbona, baixar la nit i igual, sopar aquí, tio. Seria massa heavy. Però bueno...
Escolta, va, tenim fins a 29, eh?
A 29, avui, estimats oients, tallarem micròfons perquè hi ha coses més importants.
Hi ha Núria Ros i On són les dones, que entrevista Alexia Mayer, un àrbitre.
Vale.
De futbol.
Una àrbitre.
Sí, un àrbitre.
Que heavy, tio.
Bueno, veuràs com si ho escoltes, veuràs com ho passen.
Però segur, jo em passo el dia enganxat a Ràdio Estel, tio.
Veus?
Avui he vingut amb una... És igual, no ens liem, Joan, no ens liem.
De què ens parles avui?
Mira, avui farem la teva secció, també. Sabeu que hi ha la subsecció entre la subsecció?
Sí.
Que havíem de buscar, nom.
Sí.
Hi ha hagut una persona que m'ha proposat un nom que m'ha agradat molt per la subsecció que fa el Joan. Jo faré una proposta, però jo crec que l'haurem d'acabar d'afinar.
Va.
Ha dit que s'hauria de dir gastroenteritis. I tenint en compte el nivell culinari que portem fins a dia d'avui, m'ha semblat de les més encertades, tio.
Jo de moment compro, eh?
Sí, no?
Sí, molt.
La gastroenteritis d'en Joan.
Boníssima.
Seria la subsessió de la subsessió, però bueno, ja hi arribarem.
Va.
Perquè avui tens feina, avui t'he portat feina. Perquè avui vull parlar d'una cosa que és, per mi, crec que és del més important.
M'estan suant les mans, ja.
No, i espera't, perquè encara no has començat a currar. Avui curraràs i avui treballaràs amb les mans.
No.
És una de les coses que és més importants a la cuina.
Sí.
Perquè tothom, o sigui, a cada ofici hi ha una sèrie d'eines, no? És a dir, cada professional té les seves eines. Quina seria la teva eina?
El micròfon.
Molt bé!
I els auriculars?
El micròfon i els auriculars. I per tant has de tenir un micròfon que estigui bé, que estigui ben cuidat, que funcioni, que sempre que necessitis spam, no cal... Que refereixis un manteniment.
Clar.
Doncs en el món de la cuina, la nostra eina serien els ganivets.
Ah, bona aquesta.
Ara ho he dit com si hi hagués una cançó o alguna cosa, no? Aviam. Els ganivets.
Hòstia, hòstia,
Psycho Killer, tio, eh?
Pensava, mare de Déu. Hauries pogut posar... No tens l'esmolet? El... Tenim un to així d'aquests, tio, eh? No? Doncs no podem buscar a YouTube, mira, o alguna cosa, tio? Home, jo què sé, tio.
Ja te'l buscarem, ja te'l buscarem.
Ja buscarem. Que m'avisin els ganivets, jo que s'han dit... Vinga. Igual. Doncs els ganivets. Els ganivets és una cosa molt important,
sí?
Per la que la gent em pregunta sovint, no? De dir, ostres, Arnau, per... Tu quins ganivets tens? O quins ganivets em recomanes que compri?
Bona aquesta.
O, escolta'm, o de fet com els mantinc? O els hem d'esmolar, no els hem d'esmolar? Com els esmolem? Uh-huh. Llavors, això és un món.
Sí?
Sí, home, aviam, és com tots. Si ens fiquem al món dels micros, doncs també
sí,
serà clar, un món.
Sí,
vull dir,
sí,
haurà...
sí, és veritat, és veritat. Mira.
Mira, tornem. Oh! Hòstia.
Ep! Quin art!
És l'esmolador sardanista, no?
Compte, eh? Compte aquí!
Que heavy, una sardana a toc de desmolet.
Brutal.
Passa-me-la, que jo m'ho posaré de sonido del WhatsApp. Quan m'arribi un WhatsApp, fica'm soni aquesta sardaneta de l'esmolet, tio.
Com anem? Treu això.
Ja, parem.
Soroll
el... T'esmola el cervell, això. Bé, doncs, jo us diré que... Mira, avui jo m'enfocarem molt a un públic domèstic, vale?
Val.
Un públic de gent que estigui a casa, perquè al final... O sigui, jo sóc cuiner a casa i en cuines professionals,
sí?
I no tindria els mateixos estris en un lloc que a l'altre, vale? Però per la gent que estigueu a casa,
sí,
i us vulgueu comprar un set bàsic de ganivets, vale?
Això és com
tota,
això
és com tota la vida, eh? És com tota la vida. És a dir, al final, com més t'hi gastis, habitualment les coses pues, estan més ben fetes i,
sí,
i milloret, no? Llavors, si ens hi gastem poc, bueno, doncs duraran el que durin i valdran pel que valdran, no?
Uh-huh.
Però, bueno, ja anirem ubicant a la gent. Aleshores, jo us diria que el set bàsic que heu de tenir a casa sí o sí, és un ganivet de xef,
uh-huh,
vale? I una puntilla.
Val, ara explica'm les dues coses.
T'explico les dues coses.
Sí.
Mira, no t'ho explicaré, t'ho ensenyaré.
Ui.
Perquè m'he portat una manta de ganivets, m'he portat la meva manta de ganivets. Aquesta és la d'anar pel món. Després jo tinc altres ganivets.
Ara, el que diu manta és com ara, un estoig gran.
Ja, s'ha viciat el...
Sí. Ui, és que no saps el que li has demanat, ara.
Mare de Déu. Una manta, això, una manta. Una manta no és algo per tapar-nos, que també...
No, és com un estoig gran, enrotllat.
Ah, exacte. Segur que la gent ho ha vist, allò
sí,
que els,
sí, sí,
que els cuiners obrim... Prrrt,
allò que sembla que us flipeu.
Exacte. Bueno, és que ens agrada flipar-nos,
sí,
no? Hòstia, vosaltres quan aneu pel carrer... Tal,
amb el micro, també ens flipem.
Amb el micro,
sí,
tal, que es vegi, doncs nosaltres ens hem de flipar amb les nostres eines.
Correcte.
Hòstia,
que xulo, això.
Oi que és xulo?
Sí.
Mira, a més, hi ha aquest soroll del velcro. Això és com molt gustós. I aquí jo porto els bàsics per anar pel món.
Això és el bàsic?
No, això és
perquè anava a dir...
el meu bàsic.
Val, anava a dir, hi ha coses que jo no he vist en ma vida.
No, i no veuràs. Mira, que porto,
Hòstia, una xeringa,
tu. Una xeringa. Porto una xeringa de...
I això és bàsic?
Per mi, sí, perquè... Això a mi m'introdueix qualsevol apuro.
Val.
Jo ara em puc plantejar fer el que sigui i a mi això... Mira, l'obridor d'ostres.
Per això, perdona, cosa... si això ho portes al mater del cotxe,
sí,
i et para la poli...
Pues depèn de la taxa d'alcoholèmia que donis i del que li expliquis al policia, doncs pots acabar...
No és que fa por, això, eh?
Pots acabar fent un sopar privat o pots acabar que et donin de sopar de manera privada a la garjola.
Val.
Vull dir, ja tens totes les opcions del món.
Perfecte.
És a dir, això, per exemple, a l'AVE, jo
sí,
a l'AVE o a qui sigui, quan em tren, quan m'agafo un tren per anar
l'AVE.
Al món...
Ets un pijo.
Sí, és així.
Va, tira.
Depèn si pago jo o no. És complicat el tema ganivets.
Sí?
Has d'acreditar que ets cuiner professional.
I com ho fas, això?
Jo obro el Google, poso Arnau Masterchef i la gent ja... Oi, Masterchef, tal, no sé què, passe, por favor.
Pots trescat.
Bueno, no, perquè depèn si vaig o vinc.
Val.
Clar, si vinc... El trescat, hòstia, saps? No se'l prenen tant en sèrio. Si vaig, sí.
Val.
Si vinc, no. Llavors, ostres, mira, cuina professional, tal, vale. Però si no, t'ho poden retenir o pots tenir problemes importants. Perquè,
val,
clar, anar
és bèstia, això,
eh? Pues és complicat.
Això és el de xef que em deies?
Això que t'entrego ara és un ganivet
no
de...
Em fa una por, això.
És un ganivet de xef. No el tinc gaire esmolat. Mira, per si t'has esmolat, veus si t'afeita o no.
Hòstia.
Però no t'afeita, per tant, no això.
Bèstia, això.
Això és un ganivet de xef. El ganivet de xef, per l'audiència...
Hòstia, no pesa.
Bueno,
jo m'imaginava que passaria, això.
Bueno, és que, clar, és el que et deia abans, com més t'hi gastis, pues, les coses tenen més prestacions o menys.
Val.
I també depèn del que tu vulguis.
T'ha usat això, eh?
Eh?
T'ha usat això,
home,
eh?
Això té temps. Aquest és el... És a dir, això m'ho vaig comprar quan només era friqui de la cuina.
Sí?
Espera, ubiquem l'audiència, ubiquem els oients.
Va.
Un ganivet de xef, o un cebollero, que dic jo,
sí,
són aquests ganivets grans, vale?
Sí,
que diríem. És a dir, quan dic grans, vull dir que la fulla, és a dir, la part que talla, fa aproximadament un pam.
Sí, faria un pam, sí, sí.
Vale, anem des d'uns 16 centímetres fins a... No podem anar fins a 20 molts o 30. Vale? Aquest en concret en fa 18.
Que no té serra, eh?
No, no, si no seria un ganivet de serra.
Però ja, per això ho dic. Estic explicant com és el ganivet.
Vale, és un ganivet, és un ganivet, un ganivet, un ganivet. I per què és important o per què diem ganivet de chef o cebollero? Ho diem perquè és el més versàtil, d'acord? És el ganivet que ens valdrà una mica per tot. Per això es diu ganivet de chef. Llavors, que volem picar verdura, aquest ganivet ens va de conya. Que volem obrir un peix, no és el més indicat, però també ens servirà.
Ens serviria.
Que volem tallar carn, també, collonut. Que volem picar carn, perfecte. Que volem desossar, aquí ja no. Aquí ja hauríem d'anar a buscar un altre tipus de ganivet. Que qualsevol cosa.
Ja anem, agafa el que ens graven.
Mira.
Veuràs.
Això és el ganivet de chef, vale? És el més versàtil. Després, els ganivets de chef en veureu de molta... Es diu cebollero perquè antigament el chef, com que picava molt de ceba, clac, 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 doncs d'aquí ve el nom de...
Això m'hauràs d'ensenyar a fer un dia, eh? Tinc ni punyetera idea. Fer el clac, 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 clac.
Tres cebes la setmana que ve? La setmana que ve et portaré cebes, vinga, adjudicat. I després, dintre dels ganivets de chef, hi ha una altra cosa, vale? Que seria la forma del ganivet.
Val.
Vale, per exemple, el que tenim avui aquí és un que, perquè l'audiència ens entengui, la part de la punta està com
acabada cap avall. Està com corbada cap avall, sí.
Vale, té una curva com
tot cavall. Com molt recta i de cop fa pum.
Exacte, com, sí. Com si fos un bec.
Sí.
Això és perquè això és un ganivet d'estil japonès,
sí.
I d'això en diem un ganivet santoku. Vale? Aquest ganivet estaria més pensat per tallar verdures, vale, per la forma de la punta, i t'hi fixes que aquí a la fulla...
Això t'ho volia preguntar.
Exacte, doncs aquest ganivet a la fulla...
Té com unes ditades, diguem-ne.
Té com unes ditades, com uns petits forats.
Sí.
Això és perquè quan tu piques verdura,
sí.
Vale, que la verdura té tendència a enganxar-se a la fulla, aquestes ditades fa que entri una mica d'aire entre la fulla
boníssim.
I la verdura, pam, i caigui. Llavors s'enganxi
tant. Val.
Vale? Això en diríem un santoku.
Tu quan talles, Arnau, jo és que m'hi fixo en detallets, eh? Agafes el ganivet com l'has agafat ara?
Molt bé.
Per la fulla?
Bé. Tio, tu de cuina poc, però de procés molt. No, és veritat, tens la teoria, però no et falta la pràctica.
Clar, evidentment.
L'aniràs guanyant durant aquest any. I tant, ja me'n cuidaré jo de manera personal.
Va.
Mira, el ganivet, una cosa molt important i que has dit és com l'agafem, vale, el ganivet. Els ganivets tenim el costum d'agafar-los pel mànec, vale? Com si fos una espasa. Però llavors amb això tenim una problemàtica, i és que el ganivet és poc estable.
Val.
Vale? Es pot moure, i si una eina ben esmolada es mou, correm el risc de fer-nos mal.
Val.
Per tant, a nivell cuina i en àmbits més professionals, i jo us diria als de gent de casa que ho practiqueu, hem d'agafar el ganivet una mica pel que és la fulla. És a dir, agafeu... Ara si esteu a casa, jo us ho explico, i després que la gent es posi el podcast amb calma i s'ho escolti i ho practiqui, vale? Agafeu el ganivet pel mànec, com agafeu habitualment, com si fos una espasa. I el dit índex l'avanceu una mica fins que comenceu a tocar la fulla.
Val.
Vale? I el mateix feu amb el pols l'ubiqueu a l'altra banda.
Val.
I aquí és on heu d'apretar fort. És a dir, el ganivet... El dit índex i el dit polze han d'estar on comença on la fulla del ganivet s'ajunta amb el mànec. Per la part de dalt, no per la part de baix. No sigueu animals i l'agafeu per on talla, o agafeu per on no talla. Vale? I la resta de la mà sí que queda agafant el mànec. Amb això què guanyem? Amb això guanyem estabilitat.
Val.
Vale? Tens més control sobre la fulla, pots fer un tall molt més precís, pots anar més de pressa i pots evitar fer-te mal.
Val.
Vale? Mira't per on treu una cosa.
Ui.
Mira, tu... Què creus que és més perillós? Un ganivet esmolat o un ganivet que no està esmolat?
Segurament, en contra del que jo mateix pensaria, un ganivet que no està esmolat.
És una resposta correcta. Qualsevol eina, quan no està ben preparada per desenvolupar la funció per la qual està pensada, és més perillosa. I aquesta eina... Clar, tu imagina't un micro que no se sentís bé. Quan s'hagués de tocar aquí, no s'escolta... I igual t'enrampes...
Imagina't algú que es diu Arnau París i que comença a parlar per fora del micro moltes vegades i que... Saps? Doncs això.
Perquè, no, això té una explicació. Això és sonido envolvente, perquè
sí,
així la gent que
no
està amb auriculars viu una experiència més immersiva. Veus? Anem d'un micro cap a l'altre...
Que és burro.
Vale? I així... Va. Que hi ha penya que...
Sí.
Va haver-hi una època, això estava de moda, no? Aquestes cançons que eren immersives... Bueno, no sé, és igual, m'estic
lligant. Queden quatre minuts i mig,
correu. Vale, tenim el ganivet cebollero. Que ja teniu diferents mides, el santoku, el guiuto, el deva, el cebollero. Sí. Compreu-vos el que faci més il·lusió, el que més us agradi.
Sí.
Vale? Després, heu de tenir una puntilla sí o sí.
Com és la puntilla?
Mira, és aquest ganivet petit. Vale?
Sí.
És un ganivet d'aquests petits que es fan servir habitualment per verdura o per fruita o per treballs més precisos.
És com triangular, eh?
És
com triangular.
Saps per què és molt triangular aquest? Perquè està molt esmolat, tio. Ah. És molt vell i d'anar-lo esmolant i anar menjant la fulla...
Val, val, val. O sigui, no ho és tant, en teoria.
En teoria, no.
Val.
Aleshores, per què? Perquè tu intenta pelar una ceba o pelar una patata amb el cebollero, amb el gran...
És molt bèstia.
És molt bèstia, no és pràctic i acabaràs perdent molta pell en el procés. En canvi, una cosa més petita és per treballs més finets. Tiqui, 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 tu vas pelant...
I l'agafem igual, eh?
L'agafo igual, és a dir, jo a l'hora de sempre que em compro un ganivet nou que sigui puntilla, jo ja l'agafo igual, o sigui, al final encara em forço més el gest.
Val.
Encara entro més la fulla, perquè després, per exemple, si vols treure el típic... Saps la típica patata que té aquell grill?
Sí.
Però, ostres, al final fa falta precisió i agafar molt bé la fulla per poder-ho treure, vale? O si no, mira, aquest m'agrada molt...
Que te'n deies que era el d'obrir ostres, no?
No.
Ah, no, 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 que no l'havia vist bé. Que no l'havia vist bé.
Suspès.
Va. Suspens.
Això és una puntilla.
Sí.
Això és, és un clàssic.
És un gallego, que en diuen de tota vida, aquest, no?
No, aquest el fan a Solsona, tio.
Bueno, però...
No sé si es fan gaires gallegos a Solsona,
no,
però...
No has dit mai un ganivet gallego? A casa meva sempre s'ha dit, tenim un ganivet, que és el ganivet gallego.
I com és?
De mànec de fusta, i, hòstia, s'assembla molt a aquest.
Bueno,
el José sap de què li parlo. Que és gallego... Ell, bueno, ell es compra a Portugal, però...
Hem d'anar alerta. Bueno, això és...
Va,
en aquest cas és un ganivet... Ho haig dit, és un pallarès, tio. Els pallareses és la típica navalla que la gent porta a la butxaca.
Sí.
Doncs també foten ganivets normals i corrents.
Uh-huh.
I bueno, jo tinc una puntilla pallarès perquè mola molt. L'únic que aquesta la veus una mica rovellada és pel material.
Val.
Podríem parlar de materials, però és que l'audiència s'avorrirà. És igual, tanquem això. Aleshores, els ganivets, com els esmolem? Hi ha moltes maneres d'esmolar-los,
sí.
Vale? A mi, personalment, de manera friki i de manera professional, m'agrada esmolar-los amb pedra.
Sí.
Pedres aquestes mullades com els japonesos. Però jo entenc que la gent a casa no es comprarà pedres.
Correcte.
Llavors, teniu mil maneres d'esmolar-ho domèsticament. Jo avui farem una chapucilla, vale?
Va.
I és que et tocarà esmolar un ganivet...
Hòstia.
...amb un plat de ceràmica, vale? Per què?
Val.
Us he dit que esmolava amb pedra, d'acord? La pedra no deixa de ser un abrasiu. Llavors, si vosaltres agafeu una tassa de beure el te o el cafè o un ganivet o un plat ceràmic... La ceràmica està esmaltada, però, per la part de sota, si li feu mitja volta pel cul, l'esmalt no arriba, perquè és la part que toca
amb
la superfície. Llavors, quan esmalten, allò no s'esmalta. I, per tant, aquí tenim una superfície abrasiva, igual que la pedra. I això...
Com ho hem de fer, això?
...per esmolar els ganivets a casa. Aleshores, tu agafes una tassa, la poses al revés, agafes el ganivet, apoies la fulla amb un angle aproximat de 15 graus sobre aquesta superfície esmaltada, i... Al revés del... O sigui, si tu tallaries de dalt a baix, doncs de baix a dalt, o sigui, al revés, tu el vas passant
hòstia, boníssim.
Sobre, vale? Mira, i això també que ho escolti la gent.
Boníssim, això.
Vale? Ho vas passant així, per sobre d'aquesta part no esmaltada, 10 vegades. Després fas el tomb i 10 vegades cap a l'altra banda.
Boníssim, això.
Llavors, quan ho tens 9 vegades, 9 vegades cap a l'altra banda... Un cop ho tens, 8, i així fins a 1. Ara et toca tu.
Boníssim. No, farem una cosa. Mira, vinga.
Perquè farem una prova de tall.
Cago en l'hòstia.
Joan, vinga! Joan, corre!
Em fas dir coses que no vull dir. Què? Així? No.
Sí.
I cap allà.
Però que no estàs traient la pols, tio. Amb seguretat. Tu agafes així la fulla, pam. No així, així no.
No.
Així, sense modificar l'angle.
Va, tira, que ens queda un minut.
Tira, perquè ara farem la prova de tall definitiva.
Va.
Va, però per què mous això?
No ho sé.
Vale. Molt bé, sí? Tota la fulla. Heu de tenir
tota la fulla.
Ha de ser tota la fulla.
Ah, amic. Val.
Tota la fulla. Vale,
ara estem esmolant.
Així. Ara al revés.
Vinga.
Així, i el mateix.
I ara així. Costa més així, eh?
Així. Clar, sempre hi ha una part que us costarà més calent.
Val.
Vale?
Vinga.
Així.
Molt bé, mig minut, va.
Per mirar si talla, agafem un paper.
Hòstia,
un paper.
No em farà...
Fem la prova de tall.
No em farà por això. Espera. Fes-ho allà, fes-ho allà.
Tallarà o no tallarà?
Ara.
Tallarà?
Sí, home, i tant que tallarà.
Ui! Bueno, no està superat.
Torna, agafa un altre.
Tenim temps. Va. Corre. Formi.
3, 2, 1, vinga.
Corre.
Ara talla.
Oh!
Toma ja tallada. No. Boníssim.
Ara sí que ha tallat.
Arnau París.
Un tall perfecte.
Gràcies.
Fet amb algo domèstic.
La propera setmana vens tu o no?
La propera setmana no, perquè vaig a la tele.
Anem. És veritat.
Vinga, va, guapo.
Va, et veiem a la tele. Que vagi molt bé.
Adéu-siau.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel sense distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La caravana.
Gairebé dos quarts d'una del migdia, moment per les dones.
On són les dones? I'm the queen, I'm the world, I'm the girl who has the crown. You can hate all you want, I'm the one who has it all. You can stare, you can tell, all your friends, I know you well. I'm taking control, I am where the men's are gold.
Segurament la gran majoria dels oients que ens esteu escoltant heu anat a veure un partit de futbol alguna vegada a la vida. I si és així, sabreu com és un dia de partit. Són nervis, emoció, espectacle i sobretot tensió. Una tensió que moltes vegades es transforma en insults i pressions cap als àrbitres, professionals clau per al bon funcionament del partit i que sovint han de lidiar amb situacions complicades. Ser àrbitre és sense cap mena de dubte una feina difícil, però per descomptat que encara ho és més quan qui arbitra és una dona, perfil totalment invisibilitzat en aquest sector. No ho dic jo, ho diuen unes dades actualitzades que ens han cedit des de la Federació Catalana de Futbol i que molta atenció perquè apunten que avui a Catalunya només hi ha 126 dones àrbitres davant de 1.792 homes. Repetim, insistim, 126 dones àrbitres davant de 1.792 homes. Això, senyores i senyors, significa que les dones només representen el 6% dels arbitratges a Catalunya. Un percentatge gairebé nul. Per això, avui en parlarem de tot plegat. Avui, a On són les dones, parlem de dones àrbitres. I per fer-ho ja podem saludar a aquesta hora Alexia Mayer. Ella és àrbitre assistent de primera RFF femenina, de tercera RFF masculina i també àrbitre principal de segona catalana. Alexia, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, Núria.
Anem a l'inici de tot plegat, així et coneixem una miqueta més. En quin moment decideixes ser àrbitre?
Doncs jo jugava a un club de futbol aquí al Vallès, al Cerdanyola, i van venir els delegats, bueno, que són les persones que porten la federació de cada comarca, i van venir al club i van fer com una jornada per conèixer la figura de l'àrbitre, tant masculina com femenina, sinó per conèixer-la i incentivar que, en aquest cas, el meu equip, que era femení, que l'equip femení pues, volgués algú apuntar-se i augmentar la xifra de dones al comitè. I van donar uns papers per omplir i quan vaig sortir de la reunió jo li vaig dir a les meves amigues, uau, jo em vull apuntar. Jo crec que m'agrada aquesta manera, aquesta perspectiva de veure el futbol, perquè no és ni com a jugador ni com a entrenador, sinó que és una figura més externa. Jo crec que m'apuntaré. I des d'aquell dia fins ara així ha sigut.
Clar, quan fa que arbitres? Perquè si no tinc mal entès, tu tens només 22 anys.
Sí, tinc 22 i això aquest dia... Bueno, quan va passar aquesta jornada jo tenia 16 anys i al gener que faria els 17 ja em vaig apuntar i vaig començar... El meu primer partit tenia 17, però apuntar-me realment va ser amb 16 anys.
Clar, ens explicaves que va ser arrel d'aquesta formació, d'aquesta xerrada, quan vas decidir dedicar-te a arbitrar partits. Però jo em pregunto, va ser una decisió que vas haver de reflexionar o que ja vas tenir clara des del principi?
Bueno, al principi sempre tens com aquesta visió, bueno, aquesta idea al cap de que ser àrbitre és molt complicat, tot dependrà al final de tu, mai estaran tots contents amb el que decideixis, però va ser una decisió que al principi vaig donar una mica de voltes, però després vaig dir, bueno, sempre es pot provar i si veig que això no és el meu, doncs segueixo jugant perquè no vaig deixar de jugar, sinó continuo la meva vida com estava fins ara i almenys ho he intentat. Mm-hmm. O sigui, podria dir-se que no la vaig pensar molt, però sí que t'ho planteges totes les conseqüències, tant positives com negatives, perquè no només és negatiu tot.
Ara parlarem dels aspectes positius i negatius de ser àrbitre i sobretot de ser dona i fer d'àrbitre, però abans, quan vas prendre la decisió de dedicar-te a arbitrar, què et va dir el teu entorn? Entorn em refereixo a tant a família com a amics?
Bueno, per la part de la família va ser com una... No m'ho van treure del cap perquè sempre estan a favor del que decideixi tant jo com els meus germans, perquè al final és la nostra vida, però sí que va ser com una mica de por per la figura que té l'àrbitre a la majoria dels partits o a la majoria de les categories o a la societat ara actualment, està una mica com molt mirada aquesta figura, i el primer, com que la primera idea va ser una mica de por, però ara que ho viuen més a dins, pues, veuen que no és tan així, i també veuen la perspectiva meva, que és el que jo li explico a ells. Mm-hmm. No sé si m'he explicat bé,
sí, sí.
Sinó que al principi sí que és una mica de por, però després com que vas veient que no tot el partit es basa en el que et diu, i el que et diu un públic, o... sinó que no tothom és igual.
I alguna persona, ara parlarem del que implica ser àrbitre, però abans sí que m'interessa saber si alguna persona de l'entorn, repeteixo, tant sigui familiar com amic, que va qüestionar la teva decisió, és a dir, que va qüestionar el per què et volies dedicar a ser àrbitre.
No, tant com qüestionar, no. Sí que va ser el que et deia una mica de por, potser el meu germà feia una mica de broma, de dir, bueno, pues haurem d'anar entrenant perquè has d'aguantar el que et diguin el que vulguin. Que no hauria de ser així, no? Però el meu germà feia com aquesta mica de broma i era realment por, perquè al final hi ha molts casos que potser s'ha arribat a la violència en el futbol i, clar, ningú vol arribar a aquest punt. Llavors sí que tens el por, però qüestionar per dir-me que no ho fes ningú.
Clar, ens deies que el teu germà, amb tota l'estima que té un germà cap a la seva germana, et deia, ostres, haurem d'entrenar una miqueta pel que implica ser àrbitre. Tu creus que si hagués sigut el teu germà que hagués dit a la teva família vull ser àrbitre, li haguessin fet aquest tipus de comentaris? Hagués sigut igual?
Sí, 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 això... Si no l'hagués fet a mi, potser li hauria fet jo a ell, per fer aquesta broma, no? Bueno, potser no li hagués dit, però el que em vull referir que... No és perquè jo fos dona em va fer el comentari, sinó per la figura que té l'àrbitre, i perquè en aquell moment penso que no estava tan avançat i tan respectat la figura com està ara. Ara està com més normalitzat ser àrbitre. Ara quan dic que sóc àrbitre no és una sorpresa, no per ser dona ni home, sinó perquè ara és com s'ha donat més visibilitat a la figura i al que fem i com treballem. Abans penso que era una persona que anava als partits, treballava a casa individualment, però de forma en silenci, i tu només veies que anava allà a pitar partits, però no es donava a conèixer més com a persona o com la figura referent al camp.
Clar, en el teu cas, ens ho explicaves, vas arbitrar el teu primer partit amb 17 anys. Recordes com va ser aquest primer partit?
Sí, va ser un alevi, que és futbol 7, sempre es comença, quan comencem a arbitrar, sempre ho fem categories de futbol base, i va ser un alevi a Sant Cugat del Vallès, i el recordo amb molts nervis, abans de començar, i quan va acabar el partit va ser com una tranquil·litat de dir, ho he fet bé, estic contenta amb totes les decisions que he pres, que a lo millor per una altra persona les hagués pres diferent, però jo estava contenta en les decisions que jo havia pres per mi mateixa sobre el partit. Llavors, com que va ser molt satisfactori.
A l'inici dèiem que tu ets àrbitre assistent de primera RFF femenina i tercera RFF masculina. En el primer partit de... Com a àrbitre assistent, tot i això, en el primer partit de tercera RFF masculina, vas sentir una pressió que anava més pel simple fet de ser una dona que arbitrava en un terreny dominat per homes?
No, perquè no sóc la primera que passa per aquestes categories. Tenim la sort de que a Catalunya hi ha molta dona a categoria molt alta, i tenia aquests nervis per fer-ho bé, de fer-ho bé, però per mi mateixa, no per el fet de ser una dona, sinó volia acertar totes les jugades per la pressió que jo mateixa m'imposo perquè vull estar al nivell de la categoria.
Clar, tu deies que a dia d'avui hi ha molta dona en categoria molt alta. Després vull posar sobre la taula unes dades que ens han cedit des de la Federació Catalana de Futbol, però el que és cert és que jo, per exemple, que freqüento camps de futbol cada cap de setmana, em trobo que el nombre d'àrbitres dones és molt i molt baix. És a dir, per molt que hagi incrementat aquesta presència de la dona, encara no n'hi ha massa, no?
No, encara... Bueno, abans de començar l'entrevista has dit les xifres i jo no les sabia exactament i m'he quedat una mica sorpresa, però encara que no és una xifra molt alta, a Catalunya, envers a altres comunitats autònomes, hem d'estar molt contents, perquè jo ara que estic viatjant amb la primera RFM femenina, Estic parlant amb diverses àrbitres i potser em diu que el seu comitè són només 20 àrbitres i que cap d'elles està a categoria com estem nosaltres, que tenim a segona RFF d'àrbitres principals, d'assistent, tenim a tercera RFF, tenim a la primera divisió femenina... O sigui, tenim un nombre d'àrbitres molt elevat comparat amb altres comunitats autònomes i, a més, a les categories a les que estem, les estem arbitrant. Llavors, sí que es podria dir que el resultat o la comparació entre nombre d'àrbitres femenins i masculins sí que és molt baixa i encara hi ha molt de treball per fer, però s'ha de veure també una mica el global i penso que sí que és positiu i que s'ha d'anar incrementant, s'han de fer més crides perquè les noies vulguin arbitrar, perquè és una feina molt bonica.
Ara més endavant posarem sobre la taula aquestes dades, però explica'ns una mica com és un dia arbitrant un partit professional.
Doncs ara el meu dia podria ser jo rebo la designació, em poso en contacte amb les altres, bueno, amb la tripleta arbitral i parlem amb l'agència que ens gestiona el viatge. Per exemple, si l'últim va ser a Oviedo per la Copa de la Reina. Vam parlar, es van buscar els vols que més s'adaptaven a les nostres necessitats, tant perquè l'àrbitre treballi o la universitat, i el mateix amb l'hotel, que estigui a prop del camp. Llavors, el dia de partit sempre hem d'arribar un dia mínim abans, depenent l'hora. En aquest cas era a les 4, llavors vam arribar el dia d'abans, vam estar visitant una mica Oviedo al centre, vam sopar i el dia següent esmorzar i cap al partit.
Jornada intensa, eh?
Sí, i a l'acabar el partit, corrents cap a l'aeroport, perquè, clar, el dia següent és dia normal, és dia actiu i s'ha de treballar.
Què és per tu el més complicat de ser àrbitre?
Podria, o sigui, potser és una mica que no t'ho creuràs, perquè el més complicat no és els nervis de fer-ho bé per un públic. En el meu cas és fer-ho bé perquè vull ascendir de categories, vull arribar el més alt possible amb l'edat que sigui. Si pot ser amb 23 anys estar a la màxima categoria, doncs amb 23. Llavors és una pressió a mi mateixa que de voler fer-ho bé, de voler tenir el nivell per poder ascendir i que es noti que el meu treball constant de diari es reflexi en un partit de 90 minuts, en dues jugades que pot haver de fora de joc o en dues situacions de penal que com a àrbitre estigui dins de l'àrea i el pugui xiular.
Clar, a l'inici també dèiem que tu arbitres tant partits masculins com femenins. Et sents igual de tranquil·la en els dos partits?
Sí, sí. O sigui, no considero que per pitar un partit masculí o femení la meva tranquil·litat o el meu nerviosisme depengui del gènere. Dependrà del tipus de partit, si és un partit més intens o si és un primer contra segon, doncs els nervis i la tranquil·litat serà diferent. Però no té res a veure amb el gènere del partit del que es xiuli.
Sí, en aquest cas ens centrem en els partits de futbol masculí. Jo em pregunto, l'agrada als jugadors i als respectius cossos tècnics dels equips? Encara se sorprenen quan veuen que és una dona qui xiula el partit?
No, ara no. A lo millor fa 2-3 temporades sí, perquè a la categoria encara hi havia poques àrbitres o era la primera, però ara és el més normal. Ja quan arribo ja em tenen preparat un vestuari a part, quan acaba el partit, si me l'habiliten, si han estat... l'han necessitat per alguna qüestió i durant la mitja part jo m'he anat amb els meus companys, doncs me'l tornen a habilitar. O sigui que ara no es sorprenen, sinó que estan més preparats i com que s'està normalitzant més que hi hagi més dones i a més categories.
Clar, ens deies, ara ja em tenen un vestuari preparat. Això significa que abans potser no pensaven en aquestes coses?
Bueno, o que abans no pensaven o que no s'havien mirat la designació per veure si era tripleta masculina o si era tripleta mixta. Llavors, ara com que abans d'arribar, ells ja us tenen preparat, perquè ara aquestes categories que són professionals en aquest sentit en el masculí, perquè a la primera femenina només podem anar àrbitres femenines, però a la masculina, com que ara estan més, els equips són més professionals i també tenen en compte la tripleta, que som els àrbitres, i estan més preparats per nosaltres, en el sentit que ja tenen el vestuari habilitat, no hem d'esperar, per exemple, que s'acabi de preparar o qualsevol cosa, com que pels horaris ja està tot més professional.
Tots i totes sabem que el futbol treu el millor, però també el pitjor de les persones. Jo, per exemple, t'ho deia fa una estona, cada cap de setmana vaig a veure un partit, i sí que és veritat que gaudeixes molt si t'agrada aquest esport, però els comentaris insults cap a àrbitres, jugadors, inclús entre la grada, són freqüents. A tu t'han insultat mai, arbitrant?
Sí, o sigui, seria... Jo crec que cap persona et pot dir que mai l'ha insultat fent d'àrbitre, perquè sí que t'insulten, però crec que tinc la sort, perquè hi ha companys que coneguts que han tingut algunes desgràcies o han pogut, a lo millor, rebre més insults o han sortit pels mitjans de comunicació per conductes violentes. Tinc la sort de que sempre he estat molt bé en aquest sentit, però clar que sempre, si no un insult, algú que qüestiona la teva decisió d'una manera a lo millor menys... amb menys de respecte, per dir-ho d'una manera, que altra.
Què és el màxim que t'han arribat a dir en un camp de futbol?
Bueno, realment no sabria dir-te les paraules que arriben a dir. Perquè, sent sincera, en aquell moment sí que estic molt centrada en el partit i no estic escoltant tots els comentaris que arriben a dir. Així que, com... suposo que els més típics, no? El típic insult que es pot dir, doncs me'ls hauran dit.
Dins d'aquests insults, hi han tingut cabuda algun comentari masclista alguna vegada?
Tant com dirigint a mi el típic comentari masclista, que jo sigui conscient cap a mi, cap d'aquests comentaris.
I tens companyes que sí que els hi ha passat?
Bueno, no tant a àrbitres, sinó com a jugadores, sí.
I què els han dit?
A jugadores. Bueno, que anessin a la cuina o coses aquestes, però que va sortir fa uns anys. Ara, últimament, no conec cap jugadora ni cap club que s'hagi queixat d'això i cap companya que, al món del futbol, li he dit això. Sí que vaig veure l'altre dia una notícia que una àrbitra de bàsquet, un home, li deia tipus de comentaris.
Si tu haguessis sigut aquest àrbitre, com haguessis actuat?
Sota la meva manera de veure les coses, jo he el partit...
Perdona que et talli, recordem a l'audiència que una àrbitre estava arbitrant, com no podia ser d'una altra manera, un partit de bàsquet, i un home, a la seva esquena, doncs la va començar a insultar, perquè suposo que no estava d'acord amb la seva manera d'arbitrar, i en aquests insults hi havia molts i molts comentaris masclistes. Llavors la dona va optar per cridar-li l'atenció i, si no tinc mal entès, expulsar-lo.
Sí, jo el que hagués fet hauria sigut el que va fer ella, parar el partit, avisar, en el meu cas, els delegats de cada equip, que són els responsables i a qui s'ha de dir aquestes coses, parlar amb ells, que el delegat del club local parles amb ell, que si les seves conductes no cessen, hauria d'anar-se del camp, o si l'home no està d'acord amb això i suspendre el partit, perquè al final tampoc és dolent suspendre un partit si ja s'estan passant coses que no han de passar-hi. Com quan plou i no pots jugar, doncs en aquest cas hauria d'haver-hi una repercussió que aquesta persona vegi que els seus actes tenen conseqüències. Que el seu fill a lo millor no jugarà al partit, no pot jugar al partit perquè ell està dient coses que no són normals.
Clar, si ens centrem en el teu entorn, tens moltes companyes, dones, que arbitren ara mateix?
Fora del món d'arbitrar no conec a cap, òbviament, cap de les meves amigues o conegudes és àrbitres, però ara que estic com més dintre d'aquest món, m'estic donant compte de que sí que hi ha moltes dones àrbitres, que ens agrada el que fem i que estem totes a la mateixa, al mateix cercle, no? És un, l'estic coneguent doncs, a moltes noies que són d'altres comunitats autònomes, per exemple, d'Astúries, vaig anar amb una àrbitra d'Astúries a Màlaga, llavors estic coneguent a molta gent que es dedica al mateix que jo i que tenim la mateixa implicació i dedicació que moltes altres.
Clar, et preguntava sobre els teus companys i companyes, perquè, i ho dèiem abans, a dia d'avui, la Federació Catalana de Futbol ens ha facilitat dades que ens diuen que només hi ha 126 dones que arbitren davant de 1.792 homes. Repetim, perquè això significa que les dones representen un 6,56% dels arbitratges a Catalunya. Com analitzes aquestes xifres?
Bueno, hem fet una mica d'anàlisi d'abans. Crec que és una xifra que falta encara molt per millorar i que ha de millorar molt i que ha de canviar, perquè si volem que sigui una xifra equitativa, han d'haver-hi més noies àrbitres, perquè el món de, bueno, el nombre d'àrbitres masculins no baixarà. En tot cas, augmentarà. Llavors, si volem equilibrar-la, hem de ser nosaltres les que vulguem dedicar-nos a això, a arbitrar partits. Llavors, analitzant-la, crec que és una xifra molt baixa, però a la vegada molt alta, perquè que una comunitat autònoma com Catalunya tingui aquest nombre d'àrbitres, després veient altres, és una xifra molt elevada.
Tu que coneixes ben bé com funciona aquest sector, creus que aquest percentatge, és a dir, tu feies una anàlisi i deies que és una xifra baixa, però que en comparació amb altres comunitats autònomes és alta. Tot i això, des del meu punt de vista, per exemple, que jo estic fora, no conec tant aquest món de l'arbitratge, considero que és una xifra gairebé nul·la. Per tant, tu creus, tu que estàs dins del sector, que aquest percentatge anirà augmentant amb el pas dels anys? Hi ha probabilitats reals que això passi?
Sí, jo crec que sí, perquè la federació fa moltes campanyes, incentiva molt, que ens dona moltes oportunitats perquè nosaltres puguem ser àrbitres. Es posa moltes facilitats, que no que els homes no els posi, sinó que ens posa
igualtat, sí.
Sí, o sigui, que ells lluiten perquè hi hagi una igualtat entre homes i dones. Llavors, crec que és una xifra que, gràcies a ells i gràcies a moltes campanyes que es fan d'incentivació, de que molts jugadors i jugadores provin el ser àrbitres per un dia i si veuen que els agrada, doncs continuar. Per això penso que amb el seu treball i amb el que el dia a dia suposa que doni més visibilitat a la nostra figura, tant masculina com femenina, doncs penso que és una xifra que anirà canviant i que penso que l'any que ve, si féssim aquesta entrevista, el nombre seria molt superior.
Ens parlaves de campanyes per visibilitzar la figura de les dones en el món de l'arbitratge, però no són suficients, no? Falten més passes per fer.
No crec que no siguin suficients, sinó que ja a poc a poc, no crec que ells esperin, la federació esperi que en una campanya s'apuntin 100 dones més, sinó que en una campanya, si s'apunten 20, és un gran pas, perquè 20 àrbitres de 100 sembla una xifra poca, però realment són moltes àrbitres.
Clar, per exemple, hem dit durant tota l'entrevista que tu ets àrbitre assistent. Si un home fos àrbitre assistent a la mateixa categoria que tu ets, cobraríeu el mateix? Ho saps?
Sí, bueno, és que cobrem el mateix.
O sigui, en aquest cas, les condicions econòmiques són igualitàries.
Les condicions econòmiques, sí, totes les condicions que tenim homes i dones són les mateixes.
Doncs mira, no hi ha... està molt bé això.
Sí, perquè l'àrbitre assistent és el mateix, la seva funció és la mateixa a un partit de tercera federació masculina. Tant la funció de l'àrbitre assistent 1 com l'àrbitre assistent 2, que en aquest cas jo sóc l'àrbitre assistent 1 i un company pot ser l'àrbitre assistent 2, les nostres funcions són les mateixes. I per això cobrem el mateix, no hi ha distinció en què ell és un home, cobrarà un pic més que jo.
I l'àrbitre principal del partit cobra el mateix, tant si és un home com si és una dona?
Sí, això igual. Sí que hi ha diferència entre àrbitre principal o àrbitre assistent, perquè les funcions no són les mateixes. Però la figura com a masculina i femenina es paga el mateix. Econòmicament són els mateixos els mateixos preus.
Mm. Alèxia, per anar acabant, com s'actua des del Comitè Tècnic d'Àrbitres quan un o una professional viu situacions masclistes o inclús o, a insults o alguna situació tensa dins d'un partit? Quin és el protocol a seguir?
El protocol, el que ens diuen sempre, és parar el partit, parlar amb els delegats, que aquestes conductes s'acabin, que no continuïn, i en cas de reiteració, suspendre el partit, perquè no podem donar normalitat a situacions com aquestes, i tampoc hem anat a un partit a posar en perill la nostra integritat, ni física ni psicològica. Llavors ens diuen que suspenguem el partit, i quan s'acaba el partit, no, el que jo faria seria trucar al delegat, explicar-li la situació, perquè al final és el meu jefe, per si a dir-ho, i ha de saber el que ha passat. Llavors, en aquest cas, ells fan el que consideren, no? O si parlem de situacions de violència, imagino que es posa una denúncia per part de la persona implicada i de la federació. En cas d'insults, el protocol a seguir és que aquesta persona pari, en cas de reiteració, suspendre el partit, i sempre indicar-ho l'acte.
Mm. Tinc encara un parell de preguntes per fer-te la primera. Entenc, per tot això que m'expliques, que des de... O sigui, vosaltres, les àrbitres, us sentiu molt recolzades des del Comitè Tècnic d'Àrbitres i també des de la Federació Catalana de Futbol, no?
Sí, sí, sí. Ens sentim molt, molt recolzades. Es tracten de la mateixa manera. Bueno, crec que s'hauria de tractar diferent. Mm. I no s'ha de donar normalitat a que ens tractin igual, però sí que és veritat que dona igual el nombre que sigui menys o més. Ens tracten de totes igual, tenim les mateixes condicions. Tot és igual, tant a l'hora de fer exàmens o proves tècniques o físiques, com a l'hora de parlar econòmicament.
Mm-hmm. Llavors, una última pregunta. Com a àrbitre professional, què els diries a aquelles noies, nenes, dones, sigui l'edat que sigui, que tenen el somni d'arbitrar un partit professional i que estiguin dubtant de fer-ho, doncs, per aquesta por o perquè tu ens explicaves, Alèxia, que en el teu cas doncs, no has rebut masses comentaris, masses insults, igual no has viscut tantes situacions masclistes, però la realitat és que n'hi segueixen havent als camps de futbol, de bàsquet i d'on sigui. Per tant, què els hi diries a totes aquelles dones que es volen dedicar a arbitrar i que potser tenen por de no fer-ho pel que pot suposar?
Jo els diria que ho fessin, que no dubtessin en apuntar-se al curs, en provar-ho, en arbitrar. Al final, saps si t'agrada alguna cosa quan ho proves. Mm-hmm. Si no proves si t'agrada arbitrar, no ho sabràs mai si no arbitres un partit de futbol o de l'esport que sigui. Llavors, jo li diria que s'apuntés, que ho provés i que treballi molt. Si vol arribar a professional, que treballi molt, que dediqui... Que s'ho tomi, que s'ho prengui com el que és un treball professional. Si tu vols arribar a la primera lliga femenina, has de treballar com una jugadora de la lliga femenina. És a dir, has de viure sense arribar a l'obsessió, no? Òbviament, perquè tampoc cal relacionar-se, però has de viure i has de treballar com cal. Has d'entrenar, has d'estudiar, has de veure vídeos, has de veure partits, has d'arbitrar molts partits per arribar allà. Així que jo li diria que s'apuntessin i que provin.
I sobretot, sí, sí, i sobretot amb aquest compromís i amb el missatge que ens donava l'Alèxia de no tenir por, que ja ens n'han fet tenir molta durant molts anys i crec que és el moment de no tenir por i començar a fer com l'Alèxia i ocupar llocs que sempre han estat ocupats per homes i aconseguir aquesta igualtat que al final és el que busquem les dones, si és que no busquem més. Alèxia Mayer Calvo, àrbitre assistent de tercera RFEF masculina i primera RFEF femenina, àrbitre principal també a segona catalana, moltíssimes gràcies per aquesta conversa.
De res.
Que vagi molt bé. Fins aviat. Adéu.
Gràcies. Adéu.
Ràdio Estel. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia.
l'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Els programes, els continguts, l'actualitat i la ràdio en directe a radioestel.cat. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.